IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. El Consell externalitzarà tres informes tècnics del Departament d'Ordenació Territorial en els pròxims 9 mesos. Seran els funcionaris del Consell de Mallorca els encarregats de resoldre'ls. L'oposició sospita que és un mecanisme per mirar d'avalar els canvis al pla territorial que fins ara han topat amb oposició dins de l'administració insular. Tot d'una, en donant més detalls.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
L'oposició sospita que el Consell encarregarà als funcionaris de Mallorca els informes sobre els canvis al Pla Territorial Insular d'aquí Menorca. Els dubtes s'han posat sobre la taula en el plenari d'aquest dilluns. L'equip de govern, juntament amb el suport de la consellera no adscrita, ha aprovat externalitzar alguns informes del Departament d'Ordenació Territorial i Turística al Consell de Mallorca. La mesura es justifica, diuen, per l'absència de personal al departament, que actualment té 2 dels 3 tècnics de baixa. L'oposició desconfia i considera que és una drecera, diuen, per mirar d'obtenir l'aval als canvis al PTI que no han comptat amb el vistiplau dels tècnics del Consell. Sentim en primer lloc el socialista Eduard Ropsi i tot seguit Esteve Barceló, de Més per Menorca.
El que hem dubtat és de la conveniència d'aquesta mesura quan es tracta només d'un informe per trimestre. M'ho digui obertament que no els hi encomanaran als tècnics del Consell de Mallorca l'informe del PTI. M'ho digui, perquè sabem que no és així. Sabem que faran passar l'informe clau de quin tipus de modificació és pel Consell de Mallorca amb l'objectiu que hi hagi més sort i no haver de passar el ridícul que van fer aquí.
I per tant, mos du directament a la sospita de que no tingui relació amb els informes tècnics de la casa en la tramitació de la revisió encoberta del Pla Territorial Insular que no va sortir bé.
La consellera Núria Torrent ha assegurat que els informes tindran totes les garanties i que els tècnics de Mallorca coneixen la normativa autonòmica i estatal, tot i que no tant la insular i municipal.
Encomanaran si informen el Consell Insular de Mallorca que consideren més adient per la gestió del Departament d'Ordenació del Territori. No tingui cap dubte que seran informes imparcials fets per funcionaris.
L'acord amb el Consell de Mallorca inclou l'externalització d'un màxim de 3 informes, un cada trimestre durant 9 mesos. I el plenari també ha aprovat la modificació del reglament d'usos lingüístics que obre la porta al castellà a l'administració insular. Ho ha fet amb els vots a favor de 9 de l'equip de govern del PP i la consellera no adscrita Maite de Medrano. La proposta ha generat polèmica. Sentim en primer lloc el conseller de Cultura, Joan Pons Torres.
La realitat és que el Consell seguirà emprant el català com a llengua pròpia, tal com estableix l'Estatut, ja que no es pot fer una altra cosa que no sigui el que diu l'Estatut d'Autonomia i la Constitució Espanyola, però això sí, ho farem prioritzant l'ús del nostre menorquí, tal com dicta l'Estatut, i sense renunciar, evidentment, a l'ús del castellà per part d'aquests ciutadans que així ho desitgen.
Recordem que aquesta és una de les mesures acordades amb De Medrano per aprovar els comptes de 2026.
Lo que no es propio es que la lengua de otra comunidad, de otra región, se nos haya impuesto por razones políticas o por las que sean, como nuestra lengua. En cualquier caso, es lo que hay. Es la ley actual y mientras no haya mayorías suficientes para cambiar eso, es la ley. Pero eso no quita para que muchos menorquines y muchos baleares tengamos claro que no somos ni catalanes ni de los países catalanes y que nuestra lengua no es el catalán.
L'oposició, com dèiem, ha criticat durament aquesta iniciativa. Noemí García és portaveu de Més per Menorca.
Vostès el que pretenen és que el català deixi de ser la llengua de referència en subjectiu, de que el bilingüisme es converteixi en monolingüisme en castellà. Això sí, tot disfressat d'un gran amor per es menorquí. Aixinam, aquesta proposta és senzillament indigna.
El PSOE ha advertit que la iniciativa no s'havia tramitat tal com tocava, però la seva petició de deixar sobre la taula la iniciativa no ha prosperat i, per tant, la inclusió del castellà ha acabat tirant endavant. Abans d'aquest plenari, una vintena de persones s'han concentrat a les portes del Consell per reivindicar el dret a l'habitatge. Convocats per la plataforma Menorca per un habitatge digne, els manifestants demanen als responsables polítics que no se centrin només a construir pisos, sinó també a rehabilitar edificis i espais sense cap ús i convertir-los en habitatges. Rosa León és membre de la plataforma convocant.
Queremos soluciones ya que parecen inmobiliarias, solo es construir, no. Queremos soluciones ya cuando hay cosas ya que arreglándoselas los vecinos tendrían casas.
Després, la protesta s'ha traslladat al plenari on s'hi havia de debatre també una proposta de més relacionada amb l'escut social.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
I en plana local, negociacions de contrarrellotge a Mo per acordar els pressupostos de l'any que ve. Aquest dilluns s'havien de sotmetre a debat els comptes, però finalment s'ha ajornat per l'absència per malaltia de la regidora responsable i també perquè no hi ha encara acord entre PSOE i Aramó. Una decisió que ha provocat queixes per part de l'oposició. El PP ha lamentat la retirada de l'ordre del dia d'aquest punt i ha posat en dubte que el PSOE pugui aprovar els comptes. Virgínia Victori n'és la portaveu.
És a dir, no és perquè la senyora Costa estigui malalta, és perquè no tenim els acords amb Aramó. Realment me sembla molt, anava a dir una paraula que m'estimés no dir-li en aquest ple, sincerament crec que no és així com té que funcionar un ple. No es poden retirar els pressupostos perquè vostè no té els acords. No hagués convocat el ple el dia que l'ha convocat.
El regidor no adscrit, Xisco Cardona, ha estat el més beligerant, acusa el Batla d'intentar aprovar els comptes per la porta del darrere i ha acabat abandonant el ple.
Aquí hi ha unes maneres de fer. Vostès volien jugar avui que jo no hi fos i amb el vot de qualitat d'esbalda aprovar aquests pressupostos i deixar en el PP a un servidor i en el d'Aramó en sa boca oberta. El que passa que sa malaltia, per desgràcia de la senyora Elena Costa, els ha deixat a vostè amb una mala situació.
A hores d'ara no hi ha acord entre l'equip de govern del PSOE i Aramó. El seu soci natural, el portaveu d'Aramó, Jordi Tutzó, es mostrava ahir preocupat per la paràlisi que diu pateix el consistori i per la mala gestió.
S'incompliment de compromisos, s'abassa l'execució de les inversions promeses, s'inicia gestió econòmica per part de l'equip de govern, provocant una evident paràlisi de la gestió de la nostra ciutat. És una situació que ens té molt preocupats, sincerament, molt preocupats. No?
Edició Menorca. Axel Camarasa.
Deixem ara la política, parlem de la policia local de Ciutadella, que adverteix que en època de Nadal s'incrementen els intents d'estafa a través de missatges fraudulents i ha llançat una campanya per advertir d'aquest perill. Una informació de Ramiro López.
Se'l coneix com a phishing o pesca de dades i és un mètode d'estafa que intenta fer-se passar per una empresa o un conegut per aconseguir accés als comptes personals. La policia local de Ciutadella adverteix que ara, en època de Nadal, s'incrementen aquests missatges, especialment fent-se passar per empreses de missatgeria. Toni Anglada és policia local de Ciutadella.
T'avisen que tens el regal aquest en trànsit i tu pots controlar. Clar, tu confies que és un destans i en el moment que tu entres per dir la direcció meva és aquesta, doncs a partir d'aquí ja entren dins el telèfon.
Una estafa molt comuna, però que continua sent efectiva. Escoltem alguns testimonis.
Una vecina me dijo que le hacía falta 200 euros, que tenía que pagar una letra y tal y cual. Yo me creía que era ella, se los mandé y luego me enteré que era una estafa.
M'ho ha passat qualque vegada. Una vegada me van fer una estafa de 70 i pico d'euros, però me'n van poder creir en el banc.
I per evitar-ho, el millor sempre és desconfiar.
Del país donde yo soy, estamos hasta aquí. Te llegan más de 1.000 mensajes cada dia.
I sé que no han de clicar ni s'ha d'obrir res.
Som bastant prudents en aquest sentit i no sol entrar dins missatges que jo no sàpiga la procedència.
Quan volen fer la consulta, ja t'han entrat dins el telèfon i quan fas la consulta t'envien a la pàgina seua. Per tant, amb un altre telèfon, d'un altre familiar, faig la consulta amb el banc.
Per conscienciar sobre aquestes estafes, la policia local de Ciutadella ha realitzat una campanya a xarxes socials en què explica les més comunes i dona consells per no caure-hi.
Gràcies, Ramiro López, amb aquesta alerta en les compres en línia durant la campanya de Nadal. Posem el punt final. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IV3 Ràdio.
Artau, l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Manquen 5 minuts per arribar a les 9. Ens atam la cultura. Els seus contes de Bona nit per a nines rebels, 100 històries de dones extraordinàries, varen ser un fenomen editorial sense editorial a través d'un finançament col·lectiu que va assolir la xifra mai vista $1 milió. Va vendre més de 7 milions d'exemplars. Es va traduir a 50 idiomes i gairebé 10 anys més tard ha esdevingut tot un clàssic. La seva coautora, Francesca Cavallo, presenta ara contes especials per als nois del futur perquè, diu la creadora, no basta empoderar les nines, convé donar eines també als nins